Tothom té dret a un nom. L'escriptora sud-africana Deborah Levy sempre diu que li agrada saber el nom de totes les parelles dels seus amics per poder-les dir en veu alta. Levy creu que ens ho hem de fer mirar quan diem allò de «és la parella del Joan o és la nòvia del Miquel?», perquè tothom té dret a una existència, a que el cridin pel seu nom. Pepita, Verònica, Aurèlia, diguem-li com vulguem. És veritat que no sempre es fa expressament, que en aquest despropòsit de dir que algú és la nòvia d'en Miquel també hi conflueix la memòria o potser la desconeixença de l'altra persona. Però és bonica la idea, i la vull reivindicar, de que tothom té dret a un nom i a una història.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you.
I com ens agrada començar el programa amb aquesta cançó mitiquíssima dels Jefferson Airplane, aquest White Rabbit, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que serà protagonista aquesta nit, de La Nòvia. Per què us expliquem tot això d'abans i dels noms propis i tothom té dret a tenir un nom? Perquè avui, amb l'excusa d'una pel·lícula que fan aquests dies al cinema, The Bride, La Nòvia, volem donar-li un nom i una història també a Mary Shelley, a l'autora de Frankenstein. Aquests dies al cinema es pot veure aquesta La Nòvia de la directora de cinema Maggie Gyllenhaal, que és una versió modernitzada i corregida, podríem dir, de La Nòvia de Frankenstein, aquella pel·lícula del James Whale, estrenada l'any 35, que la nòvia només apareixia 5 segons al final. Ara ens ho explicaran totes les dones que tinc aquí. I ara podríem dir que hem millorat, perquè la nòvia no ho és de ningú, és l'absoluta protagonista, però clar, també que et coneguin com la nòvia, no sé jo. Benvingudes, benvinguts, nòvies també, a les dones i els dies. I escolta, avui, festa major, estic superben acompanyada, filòlogues angleses, senyores mig angleses. Jo és que no puc estar més contenta avui. Ens acompanya la Rosana Rion, professora de traducció del Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, com estàs?
Hola, bona nit, benvinguda també, gràcies.
La Mar García Puig, editora, escriptora, filòloga també.
Sí, filòloga
com estàs?
Anglesa.
Filòloga anglesa.
Molt contenta d'estar aquí.
I l'Eva Ontiveros, que no és anglesa, però pràcticament ha viscut 30 anys allà, està empaltadíssima ja. De fet, ara la Mar García Puig li deia: vols dir que no ets anglesa? Una miqueta sí, eh?
No tant.
No ens pots dir una frase d'aquelles, un cup of tea o alguna cosa, perquè semblis anglesa?
I'd rather not.
I'd rather not. Ok. Doncs Eva Ontiveros, periodista, ja sabeu que sempre ens parla de qüestions d'angleses i d'Anglaterra, i doncs vaja, que fem aquesta taula rodona per parlar una mica d'això que dèiem al principi. Frankenstein tenia una nòvia, la seva nòvia es deia Ida, tenia identitat pròpia i no volia ser definida com la parella d'un monstre. Aquesta és la premissa de la pel·lícula The Bride, estrenada fa pocs dies i protagonitzada per l'oscaritzada Jessie Buckley, que ens agrada a casa.
Moltíssim.
Però la pregunta és: vista la pel·lícula, què n'heu de dir? Us podeu mullar, eh? Sí.
Començo?
Sí, Mar.
A mi no em va agradar gens.
A veure, per què no et va agradar gens?
Doncs perquè em sembla una pel·lícula molt literal. I precisament el que a mi m'agrada de Mary Shelley, de Frankenstein, és que és una obra que no és literal, que permet moltes lectures, per això també la seva vigència, no? I trobo que aquesta pel·lícula té una tendència una mica del cinema recent a fer-ho tot molt literal, inclús a tractar-nos una mica de tontes, i llavors la lectura feminista que fa crec que la converteix, no?, en una pel·lícula molt literal.
O sigui, és a dir, que ens ho donen tot mastegat, per dir-ho d'alguna manera.
Ens ho donen mastegat i ens ho porten a una reflexió feminista molt tancada, no? Que també és una...
A veure, primer de tot, explica'm una mica de què va la pel·li. O sigui, és a dir, jo que no l'he vista. Soc l'única que no l'he vist d'aquesta taula. La impostora sóc jo. A veure.
Bé, doncs, la pel·lícula va de que Frankenstein
se sent sol, vol una nòvia, vol una persona, que això és el llibre, també és, una, és un tema fonamental.
En el llibre de Frankenstein de Mary Shelley.
Sí, sí. Uh-huh. La solitud i la necessitat de connectar amb els altres i de ser reconegut. I llavors va una científica perquè li faci una nòvia i agafen el cos d'una dona que acaba de morir, que no té records del seu passat, i la convencen que era... No? La nòvia de Frankenstein, per tant, comença enganyada. Aquesta persona està sent utilitzada des del començament.
Sí, el tema del consentiment aquí, eh?
Sí, sí. No, no és fins al final que Frankenstein li confessa que li ha mentit i per tant, l'ha utilitzat. I llavors sí que ella llavors pot fer la decisió de si vol o no estar amb ell fins a aquell moment, que és cap al final, està sent utilitzada. Està, no?
Clar, jo ara m'estic plantejant que la sola idea de busco companyia, perdoneu, però ja és una mica antiga.
Sí, sí, sí.
I que la necessitat d'afecte, la necessitat d'afecte l'entenc.
Però que... I la idea de que, com que sóc un home i busco companyia, me l'han de donar, encara és més que esposa.
I que la companyia hagi de ser una parella romàntica, no? No busca amics, Frankenstein, no?
Clar, no per anar, amics per anar a jugar a cartes, sinó de ser una mossa i en més de bon veure.
Ara... Bé, això s'ha de dir, en defensa del pobre Frankenstein, és que quan la veu diu, ui, no funcionarà això, aquesta noia és massa guapa. Sí. Ella es conformava amb una cosa més modesta. Que això també és com dir, home, t'has de replantejar. Per què no, en lloc de dir, busco una núvia, per què no dius, busco una companya?
Clar, vosaltres...
Llavors, ara... Si t'enamores, t'enamores. Això, rai.
Vosaltres ara m'esteu parlant de la pel·lícula que es pot veure aquests dies al cinema, però quina diferència llavors hi ha amb el llibre de Frankenstein de Mary Shelley i com ella parla d'aquesta necessitat d'afecte? Com contraposaríeu? És a dir, el que hi ha al llibre i el que veiem a la pel·lícula.
Bé, el que hi ha al llibre és una reflexió molt profunda sobre l'acceptació, sobre la necessitat, sobre la busca del pare, que per Mary Shelley es va distanciar del seu pare, als 16 anys va fugir amb Shelley, i això va causar una ruptura, i llavors aquí hi ha una lectura també personal, no?, d'aquesta búsqueda del pare i búsqueda de ser acceptat. I clar, Frankenstein només es veu rebutjat, no? Perquè ell d'entrada representa que no és dolent, però s'hi torna pel rebuig social, d'alguna manera, no? Uh-huh. I llavors sí que té aquesta necessitat, però d'aquí al final ell demana, no? Ell demana a Frankenstein que li faci una companya que sigui igual que ell, perquè així no rebrà rebuig, tot i que això... no té per què ser així, i ell també es planteja que pot ser que aquella persona després igualment el rebutgi, i de fet a la primera pel·lícula és així, i llavors hi ha algun paral·lelisme, però hi moltes diferències. Jo crec que hi ha més diferències que similituds, i també en part com
deia la Mar.
Com deia la Mar, superficial en el sentit de que no... El bo que té el guió, perquè a mi la pel·lícula sí que em va agradar. El que no m'agrada és com pinten a la Mary Shelley, perquè jo no crec que sigui correcta. O sigui, no correcta, no m'agrada. No m'agrada com la descriuen, i menys com riu. Com riu ja és de Marvel total.
Exacte, és que hi ha un incís que el pas que no ho hagin vist, perdoneu pels spoilers, perquè ara...
Clar, estem destripant la pel·lícula.
Però la podeu anar a veure i analitzar-la amb tot el coneixement. Però és que Mary Shelley... És com un
apareix
fantasma
apareix
que posseix el caràcter de la Ida. I parla a través de la Ida. Aleshores, clar, diu coses amb molt sentit comú, però de la manera que les diu sembla una boja histèrica, que això ja en principi és una contradicció, perquè és que, clar, les dones que diuen les veritats no ens han de dir boges histèriques. Però ell no fa res per no semblar una boja històrica. Que dit això, l'actriu fa un paper meravellós, perquè és la mateixa actriu, és la mateixa Jessie, que fa de Mary Shelley en blanc i negre quan és aquesta veu que surt de la tomba, i és també la núvia. I el contrast de les dues, amb accents i tot plegat, és meravellós. Però, bueno, una cosa és això, artísticament ho podem apreciar, però...
És un despropòsit al llegat de Mary Shelley.
Sí, jo crec que sí. Jo estic d'acord amb això, de que a mi no em va agradar com... Aviam, sense... jo crec que la idea és bona, perquè si no la meitat del guió no serveix, perquè és el que dius, no? I després que li venen com tot un munt de paraules associades que tu has d'entendre que llavors és Mary Shelley qui està parlant a través d'ella, no? Però són associacions bastant inconexes, no? Que tenen sempre que veure amb la violència contra la dona, perquè jo crec que el tema de la pel·lícula és aquest.
La violència
contra la dona, sí.
I jo crec que afegint el tema de la Mary Shelley, crec que la fan parlar de forma molt pamfletària. I crec que ella no hagués parlat així, no?
Sí, absolutament.
Crec que... i de forma molt literal, també, no? Per mi aquests són els dos grans problemes de la pel·lícula, és un excés de literalitat,
sí.
I una tendència pamfletària, sense intenció de denostar el pamflet, que en els seus moments pot ser útil i servir, però crec que en una obra que recrea l'esperit de Frankenstein em va resultar massa pamfletària.
Sí.
Ara sentim un trosset, un fragment de la pel·lícula, i ara em direu si li heu trobat alguna cosa bona. Si ens podem agafar alguna cosa.
Can anybody help me? Please. I didn't want this. I didn't want any of this.
Algú em pot ajudar? Crida ella, Jessie Buckley, que ja ens coneixem la veu com si l'haguéssim, vaja, si fos la nostra germana, perquè últimament l'ha sentit molt. L'hem vist a Hamnet, també, amb aquesta altra història, doncs, que també està en cartellera i que està tenint molt d'èxit. La novel·la de Maggie Smith, passada també al cinema. Amb què us quedeu? Hi ha alguna cosa bona per això que us agradi de tota la pel·lícula?
Sí, sí. A mi també, sí. A mi hi ha coses que m'agraden. A mi m'agrada molt la part visual, m'agrada molt la caracterització i les imatges, el muntatge, crec que és molt, que està molt bé. La part visual a mi és la que més m'ha agradat.
He fet l'esforç intel·lectual de decidir que m'agrada.
A tu t'agrada.
M'agrada, però m'agrada per què? Ho he decidit militarment, gairebé. M'agrada perquè m'agrada la Maggie, i m'agrada la Jessie, i m'agrada la història. Però sí que és veritat que hi ha idees allà que són grans encerts, i després hi ha molts desencerts. I és una pilota molt difícil, aquesta, perquè aquí han volgut ajuntar molts gustos que no van necessàriament junts. I té coses molt juganeres, realment hi ha coses molt juganeres, perquè, doncs... juga molt i fa moltes referències visuals a moltes altres grans pel·lícules del cinema, doncs el jove Frankenstein, la novel·la de Frankenstein, tot aquest cinema de glamour i ballaruques del Fred Astaire i la Ginger Rogers.
Sí.
Hi ha moltes coses així que són molt divertides i que són molt maques visualment, és veritat, i els vestits són espectaculars. La persona que ha fet, no me'n recordo el seu nom d'ara, però m'ho he mirat abans, tots els vestuaris són espectaculars, perquè tot això és Chicago, anys 20, gangsters, guais. Anem bé. Però també és veritat que hi ha coses que dius, no calien tantes subhistòries i trien una i fes-la bé, no cal que en facis 5 mig cuites, hi ha coses molt... que es queda allà penjant i dius, no calia, és que no calia. I escolta, doncs haguéssim estalviat mitja hora aquí al cinema, que tenim el cul quadrat.
Ens deia la Mar García Puig, cul quadrat, que parlava de que és una pel·lícula feminista, però feminista del segle XXI. És a dir, tot mastegadet, que arribi el missatge...
Mira, jo la vaig veure i em vaig... Primer, les coses que m'han agradat, alguna en salvaré, que estic com bastant d'acord les actrius, la protagonista, però jo també defensaré el paper de la Penélope Cruz amb un accent espanyol parlant en anglès meravellós. I una altra cosa que m'ha agradat són els balls, no? I com Frankenstein està... emocionadíssim amb un actor que representa aquests actors del Hollywood, dels musicals, no? I a través de les seves pel·lícules i a través dels balls, no? I que ell, Frankenstein, també balla, troba una mica sobreviu, no? I, de fet, hi ha una escena preciosa on es manifesta això que deia la Rosana, no? Del rebuig que sentia Frankenstein a la novel·la, no? Que és quan es troba amb aquest actor. No? I aquesta escena a mi, per exemple, em va agradar. Em deies que...
No, que tu deies que era una pel·lícula,
ah, sí,
és a dir, feminista, en cert sentit, però un feminisme molt blanc, molt mastegadet, molt, molt dels temps aquests del capitalisme. Tu vols feminisme? Doncs jo et faré, sí, una samarreta d'Inditex.
I no, un feminisme, afegiré un feminisme, a mi em va recordar a una crítica que va escriure la Berta Prieto, uh-huh, l'actriu, directora teatral, dramaturga, de dues obres feministes de Maria Magdalena i Tallar-se un peu amb una motosserra, que la crítica que va sortir al País es titulava algo així com Feminisme del 2016, no? De dir, home, han passat 10 anys, no? El Me Too va estar molt bé, va moure moltes coses, però del...
Evolucionem,
les, uh-huh, reflexions del Me Too primigeni també, tot és més complexa, i a Frankenstein hi ha un moment, no sé si això és spoiler, en què ja...
Ja l'hem fet molts aquesta nit, no passa
ja,
res.
Ja directament...
Destripant.
Per si no has entès res de tot el que t'estava dient, que et porta un feminisme del 2015-2016, no? I obviant, no?, tot el que ha passat en aquests 10 anys tan intensos de feminisme, hi ha un moment en què es posa a cridar Me Too, Me Too, no?
Sí.
Que és, a veure, si no ho heu entès, ja us ho crido, no?
Sí, és una mica tassa de Mr. Wonderful, ho estic
és
veient.
Que és ben bé així, eh? li manca molta subtilesa. I al final és com pintant eslògans a la paret i que sigui tot molt fàcil de fer-li el màrqueting, molt fàcil de repaquejar, molt fàcil de revendre't i molt fàcil de copiar. Perquè en el fons és això, no? Ara ens pintarem totes així, ens som unes rebels. I ara direm aquestes coses i és tot molt imitable. I en el fons... fa el contrari del que necessita el feminisme, que convidar la reflexió i canviem la societat, no només canviem la nostra aparença.
Sort que li havia agradat a l'Antiveros. No se'n parli més. Passa un quart de 10 de la nit. Esteu sentint Les dones i els dies, Catalunya Ràdio, parlant de La nòvia de Frankenstein, de La nòvia, concretament, aquesta pel·lícula de Maggie Gyllenhaal, però que, en realitat, tot això ha estat una excusa per parlar realment de l'autèntica feminista de tot això, o hauríem de dir les autèntiques feministes, que són Mary Shelley i la seva mare, perquè Mary Wollstonecraft va tindre molt a veure amb tot aquest naixement del feminisme i la vindicació dels drets de la dona. Aquí, no sé si voleu fer un concurs, us baralleu vosaltres, hi haurà fang o el que sigui, però l'Eva ha llegit Frankenstein, assegura 8 vegades. Rosana, tu l'has llegit aquests dies una altra vegada. No sé quantes l'havies llegit. Marc García Puig, tu per quin número vas de lectures de Mary Shelley?
Doncs no ho recordo, l'he llegit unes quantes. També m'agraden molt els seus diaris, no? Crec que també són... Però ara estic impressionada per ella.
No és una competició. No és una competició.
Estic impressionada per elles.
El llibre es va publicar el 1818, escrit per, ja ho hem dit, Mary Shelley, que jo crec que és una cosa, i ara no sé què en penseu vosaltres, però... jo crec que l'he sabuda molt tard. És a dir, hem estat
això,
parlant sempre de Frankenstein, de Frankenstein, Frankenstein...
El 1818, sí, va ser una edició anònima, sí, en la que Percy Bysshe Shelley va fer un prefaci en el que diu la meva història, literalment. Llavors, Walter Scott va fer una crítica molt positiva pensant-se, com qualsevol persona s'hauria pensat, que era de Percy Bysshe Shelley, no de Mary. Hi va haver una traducció...
El que seria marit de la Shelley, eh?
Exacte. Hi va haver una traducció al francès, que era Emma Shelley, i després, al 1831, sí que hi ha l'edició en anglès amb el nom de Mary Shelley. Però sí, la primera va... deia anònima.
Clar, tu estàs parlant d'això, del segle XIX, però jo comento, que no sé si vosaltres teniu aquesta sensació, que és que era tan ha estat tan important el mite de Frankenstein, que fins i tot quan vèiem la família Munster, pensàvem que el Herman era una còpia amb els dos tornillos que li sobresortien del coll. Sempre hem estat veient la figura de Frankenstein com si fos una figura aliena pràcticament a Mary Shelley i com si s'hagués creat per espontaneïtat, perquè no hi hagués una autora, que com que era una autora no se li ha donat el pes que jo crec, eh? No sé si ho penseu
totalment,
així.
Sí, totalment. Jo, de fet, una de les coses que, en el fons, Frankenstein, que inaugura el terror no modern a la literatura, que tantíssimes dones, no?, amb l'escriptura gòtica, després han begut d'ell, i
En canvi, Anglaterra, i ara ens augmentarà l'Eva, suposo que ella és molt més coneguda i és diferent, Mary Shelley no és una figura molt coneguda, no ho ha sigut mai. I no se l'ha reconegut mai com la mare del terror que és, no?
Exacte.
I l'hem de reivindicar. Home, reivindicar a qui es va inventar aquest senyor que a la infància de tots hi estava present, aquest monstre, no?, que és Frankenstein, haver de reivindicar l'autora diu molt, no?, de com, a més, els homes s'han apropiat del terror, no? Quan és un gènere que ha sigut sempre un gènere femení.
El que li passa a Frankenstein és que, com que el personatge en si és tan fort i és tan cinemàtic, la gran majoria de nosaltres ens ha arribat a través del cinema i ens ha arribat com una imatge visual. No ens ha arribat el llibre fins molt més tard. Encara que el llibre hi era, no era el que la gent anava a llegir. T'anaves a mirar la pel·lícula. En canvi, doncs, Anglaterra no és tan així. Ells sí que sempre han tingut el llibre i sí que han tingut una consciència de qui era Mary Shelley. De fet, Mary Shelley és la persona que es va inventar la ciència-ficció, que sempre s'ha vist com un gènere molt masculí. Tampoc entenc ben bé per què, perquè les grans
escriptures... Si ens parlen de por i de terror, crec que les dones som
ningú
autèntiques
coneix...
les que sabem què és
exactament.
Això, no?
Ningú coneix la por i el terror com una dona, perquè ningú ha conegut opressió com han conegut tantíssimes dones, i aquesta opressió silenciosa i amagada a la plena llum del dia, que és la que fa més por, perquè no és un monstre que surt de sota del llit, sinó que és la teva realitat que va en contra teva i tu no t'hi podràs defensar. I això és una cosa que ella l'explica de manera molt colpidora i molt eficientment, diguéssim. Però, a més, això és la persona que va crear la ciència-ficció i que, a més, les grans escriptores de ciència-ficció són dones. I no sé per què, doncs, quan es fan antologies de ciència-ficció i aquestes coses, es tendeix molt a acumular autors masculins, oh, quina sorpresa, quan les grans obres de ciència-ficció resulta que venen de la mà de dones. I per què fan tantíssima por? Doncs perquè tenen aquella subtilesa i aquell terror psicològic que són el que realment no et deixa dormir les nits. I això ho has de mamar per poder-ho explicar, que és el que li passa amb elles.
I Frankenstein també de seguida va tenir bastant d'èxit, va ser traduït, va haver-hi obres de teatre deformant-lo i d'algunes doncs, fent una caricatura a nivell que es deia Frankenstitch, no? Com... I llavors això
es
també...
De...
Sí,
de puntada.
Sí, no? Els punts, no?
Sí.
I això també
va fer... O sigui, va ser molt popular a l'època.
Sí, però també es va deformar de seguida, perquè, clar, hi havia moltes versions, hi havia... I, clar, era una obra complexa perquè... D'una banda, hi havia en aquella època molts robatoris de cossos, es robava els morts perquè hi havia escoles de medicina i així que
necessitaven cossos
cada dos per tres. Hi havia un tal Burke que es va fer famós perquè es dedicava a això, no? Que al final el van agafar i penjar, etcètera, etcètera.
Com molt de l'època victoriana.
Oh, qui sí, la fa la paga.
Exacte.
I després era una obra molt que es podia fàcilment veure com a molt antireligiosa, com a una obra que, clar, que...
És a dir, els homes poden crear altres homes.
Sí, és un científic.
No necessitem un Déu.
No necessitem un Déu, però era una creació patriarcal de forma. No? O sigui, els homes, quan creen, no ho fan bé. No?
Ja.
Però era complexa per això. No? I aquesta és la justificació que deien en la primera edició, de que com era una obra o podia ser interpretada blasfema, Shelley ja l'havien expulsat d'Oxford per haver signat un pamflet... Contra la religió, no? A favor de l'ateisme, etc. És complexa, no?, la difusió de Frankenstein des del seu inici, diria jo.
A més, hi ha un altre factor, que és que quan es publica Frankenstein, la Mary Shelley només té 19 anys. És una noia molt jove. Aleshores, per una banda, també hi havia aquesta incredulitat de, evidentment, que no ho ha fet ella, perquè que l'heu vista...
Sí, s'acaba de casar amb un perdut,
ho deu
diu son
fet.
Pare.
Encara no estava ni casada, estaven arreplegats.
Ah, imagina't, vivint en pecat.
Per mig, però encara no estan ni casats, imagina't tu.
I ell sí que estava casat i també tenia una altra dona.
Ell estava casat amb una altra dona que tenia dos fills, també. Però, bueno,
i van fugir tots junts,
És que és molt fort. Però publica, té 19 anys, es diu que, home, això és evident que en Percy li ha editat i li ha reeditat i li ha tornat a editar. Es va arribar a dir que potser en Percy era... coautor o com a mínim se l'hauria de considerar col·laborador, perquè com una noieta tan jove i tendra pot conèixer o pot parlar de coses tan escabroses, però el que es desconeixia o no es volia reconèixer, que és molt diferent a desconèixer, és que amb 19 anys ella ja havia perdut dues criatures, coneixia la mort molt de prop, coneixia com ningú la sensació aquesta de faria el que fos perquè el que més estimo aquesta vida torni de la mort. Com deies, doncs, és una època on hi ha una explosió de coneixement en el món de la ciència, sobretot en la medicina. La gent pagava diners per anar a veure disseccions i autòpsies en directe. Això va crear una gran demanda de cossos, cadàvers frescos. Per tant, hi havia la figura dels lladres de tombes que anaven a buscar cadàvers frescos, i en aquests moments doncs, es fan... quan una persona
la vida
mort,
ja era prou terrorífica.
Era bastant terrorífica, però sí, hi havia... quan algú moria, les vigílies, qui s'ho podia permetre, eren vigílies molt llargues, feien vigílies a casa de 5 dies. Per què? Perquè tenia un gran fervor religiós.
Perquè era a Londres i feia fred, aquí no podia haver fet.
No, 5 dies per allargar al màxim l'enterrament d'aquest cadàver per evitar que se'l poguessin endur, que pogués ser robat.
Aleshores,
era, doncs... aprofitar fins al màxim la data de caducitat, bàsicament.
Mar, aquesta relació amb la mort, tu ja fa temps ens la vas explicar en aquest programa, però m'agradaria que la tornéssim sí. a reivindicar i explicar una mica no, la relació de la Mary Shelley amb la mort.
Clar, Mary Shelley va estar envoltada de la mort sempre, no? Començant per la seva mare, que va morir quan ella era una nena, i ella no? festejava amb el que es convertia en el seu marit a la tomba de la seva mare, no? Mm-hmm. Anaven a llegir...
El cementiri.
Poesia,
allà el típic lloc on vas a lligar, eh?
Sí,
no,
sí.
A l'Apolo, a la matinada no, eh?
El cementiri és el cementiri.
El qual, ja festejaven.
Romàntics fins al final. I després, la seva mitja germana també va morir, però sobretot la mort dels fills, no?, que apuntava sí. l'Eva. O sigui, Frankenstein s'escriu només un any després de que ella va tindre la seva primera filla, que va morir quan era un nadó, i de fet se la va trobar morta en el bressol, no? Imagineu-vos el que podria significar això. I jo recomano molt els diaris de Mary Shelley, que va escriure junt amb el seu marit, però després el seu marit va morir abans i, per tant, ella va seguir escrivint-los després ella sola. I hi ha un tros del seu diari, que jo ja el vaig portar aquí una vegada i el torno a portar, en què ella escriu un somni que ha tingut, no? I diu, i la cito, he somiat que el meu petit nadó, tornava a la vida, que només havia agafat fred i que jo la fregava al costat del foc i ella ressuscitava. Qui hagi llegit el principi de Frankenstein, sembla impossible no veure un paral·lelisme. I malgrat això, quan s'estudiava abans, ara ja hi ha més visibilització de tots aquests temes, no? Però quan s'estudiava abans Frankenstein, del que es parlava, no? Era de la ciència, no? De desafiar a la ciència, des d'una lectura molt masculina, també, de Frankenstein, no?
Absolutament.
I el dolor matern, no? I la presència de... el dolor de la orfa i també el dolor de la mare, no? Que troba la seva filla morta en el bressol i que inventa la forma com ressuscitar cossos morts, no? Doncs això s'obviava més, no?
Sí. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song.
Avui festa major a les dones i els dies de Mary Shelley, ens agrada molt. O sigui, a la ràdio pública fer això és un luxe. Poder parlar una hora de Mary Shelley, d'aquesta pel·lícula, i ara em sembla que volies dir alguna cosa, Rosana Rion.
Quan Byron va fer la juguesca a la vila Diodati, amb Polidori, que era el seu metge de capçalera, diguéssim, que se'l portava a tot arreu. Li deien el pobre Polidori, perquè...
O sigui, Lord Byron tenia un metge amb el que anava per tot arreu.
Sí.
D'acord,
llavors, aquí,
m'agrada.
Aquesta vila, sí, era sí, el 1816 es deia que era l'any sense estiu, perquè va fer molt de fred, perquè va haver una erupció, no sé quin
va volcà. Va explotar el volcà de Krakatoa.
Ah, exacte.
A l'altra banda del món.
La típica dada que sap Eva Ontiveros.
I llavors explota el volcà de Krakatoa i fa fred tot l'hivern.
És que hi havia molt, 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 molt.
Ah, jo vull fer samarretes amb el volcà de Krakatoa, a veure.
I llavors els Byrons estaven allí a la vila aquesta avorrits i va dir, per què no fem una història de terror? Perquè estaven llegint uns contes de terror alemanys i estaven aquí a prop de Ginebra. I llavors, qui realment va fer els contes va ser el metge de capçalera que va fer el vampir, i Mary Shelley, que no va fer immediatament, però sí que a través
perquè estaven tots de vacances junts, eh? Lord
sí,
Byron...
Sí, estaven tots de vacances. Sí, sí. I també la germana de Mary Shelley, de la seva segona, de la madrastra, també estava... Mm-hmm. Bueno, hi havia tota una colla que anava...
Aquí hi ha molt safreig, perquè és la germanastra de Mary Shelley que estava enrotllada amb el Lord Byron.
I potser amb el Shelley, també.
Bueno. Creien en el reciclatge.
Sí, sí.
Creien en el reciclatge? Aquí remuntem-ho tot. M'agrada això. M'ha agradat molt, reflexionar-hi.
Vull dir que aquí va haver una conversa uns dies després sobre el galvanisme, que doncs, l'electricitat, el cos, i un tal Erasmus Darwin, que també era un científic de l'època, i això, junt amb el somni aquest, que jo crec que el descriu com un malson, no sé si m'equivoco, aquí tu em corregiràs, crec que llavors va... acabar de veure la idea de
Frankenstein. Es va nodrir i es va ordir a Itàlia, eh? Que, sí. Que déu-n'hi-do, perquè ara mateix Shelley, aquest marit que va tenir, el podem trobar a Roma, sí. Enterrat en un cementiri, tal que va anar a petar fa uns mesos.
Excepte el cor.
Sí, excepte el cor. Que no es pot, no hi ha cosa més romàntica, perquè aquest senyor es va morir en un naufragi,
sí.
I resulta que amb les lleis de l'època el van haver de cremar a la platja perquè si tenia alguna malaltia o el que fos, el van cremar a la platja, però es va quedar el cor incorrupte d'un poeta romàntic,
sí, sí.
Perquè veu que si pensaven que si tenia tuberculosi
i no
s'havia fossilitzat o el que fos, però la cosa és que la Mary Shelley va anar tota la vida amb el cor amunt i avall. Això és
fortíssim. Jo crec que Shelley era un addicte a l'adrenalina, perquè ell estava convençut que havia de morir ofegat, es va comprar un vaixell que li va posar Don Joan, i sortia a navegar quan hi havia tempesta. Llavors dius, bueno, és que realment estava tan convençut que sembla que ho busqués, no? Perquè no podia morir d'una altra manera.
La veritat és que jo crec que en aquesta família i en tot aquesta, en aquest tot reciclatge que explicava ella, els agrada bastant la marxa tropical, però parlem-ne. You've gone quiet. Per què reivindiquem tant Mary Shelley? Algú pot pensar, què passa de sou amb la Mary Shelley? Escolta, que només va fer un llibre. Eh? Algú ens dirà això. Però clar, és que amb aquell llibre que parla de terror, també sense voler-ho, parla de feminisme o d'una idea d'una dona que funciona d'una altra manera, tal com l'havíem explicat a la història. I això ve segurament de la seva mare i del que ella va mamar de petita. Expliqueu-nos una mica qui és la seva mare i per què es nota tant després a Frankenstein aquesta vivència que ha tingut amb la mare.
A mi el que m'agradaria dir,
sí?
No és per encetar-ho, perquè és que aquí hi ha molta teca, és que parlem de Mary Shelley, de la seva mare, de Mary Wollstonecraft, com a escriptores, i a mi em sembla que això és fer-los un descrèdit immens, perquè realment... Perquè haurien de parlar de potències intel·lectuals i de fars del pensament, perquè són dues dones que no només van revolucionar la societat del moment, sinó que el seu impacte encara el vivim avui en dia. Escriure era una cosa que feien a més de totes les coses que feien, perquè eren activistes, feien campanya. La Mary Wollstonecraft, a més va crear una escola, perquè... Quan ella creu un llibre que es considera ara doncs, com les bases del feminisme modern, la vindicació dels drets de la dona, defensa una idea tan radical com les dones no són inferiors als homes per naturalesa. És que senzillament no les hem educat. Aleshores, tinc aquesta idea tan boja i tan revolucionària com i si eduquéssim a les dones igual que els homes i no creem una desigualtat? I una cosa tan bàsica, doncs, bueno, encara avui en dia no s'ha pagat a molts llocs del món, oi?
El que passa que és curiós, perquè jo ho penso, la Mary Wollstonecraft, la mare de Mary Shelley, va morir 10 dies després del naixement d'ella. Mm-hmm. Llavors, no li va poder traspassar les idees. Per on es van traspassar aquestes idees?
Sí. No, també hi havia, clar, el llegat, no? I el seu pare també, doncs, connectat amb l'anarquisme i... Clar, el que es vivia, a casa seva hi havia doncs, visites de molts intel·lectuals. Clar, són gent que no viuen aïllats, sinó que està en un context, tot i que ella no es va venir amb la seva mare madrastra, i la van enviar 2 anys a Escòcia. Va haver aquesta separació ja de petita perquè no congeniaven, no?
Però el pare de la Mary fa una cosa molt important, que és com la Mary coneix a sa mare. En William Godwin el que fa és escriure una biografia de Mary Wollstonecraft espectacular, espaterrant. I aquesta dona es converteix en una gran celebrity del moment, amb tots els ets i els uts.
Celebrity, m'agrada el concepte.
Sí, perquè es converteix en un personatge de culte. I la gent va a casa d'aquest senyor a participar. Ell és filòsof i periodista i editor i fa moltes coses. Però també una de les grans coses que fa és crear aquestes tertúlies i aquest punt de trobada a casa seva entre intel·lectuals i gent de ciència i gent de lletres i tothom que tingui idees revolucionàries i sobretot dissidents i amb aquest caràcter de reforma de societat, però reforma radical. I la Mary creix en aquest ambient i ella creix llegint la biografia de sa mare i creix parlant amb tota aquesta gent que van allà com un peregrinatge d'adoració a la mare. I és com que se la miren de reull en plan... que tantes coses de la mare hi haurà en aquesta criatura. I això és d'ella, d'alguna manera, jo crec que aquest pes també el porta de... he d'arribar a aquest nivell, a aquest estàndard. I el fet de, com deia la Mar, de que quan, en una d'aquestes tertúlies és quan coneixen en Percy, ella només té 16 anys i en Percy en deu tenir 21, 22. Ell està casat i té 2 criatures, però bueno, això és un detall de més. Es coneixen, s'enamoren, però on te van a festejar? Com diu la Mar, van a festejar a la tomba de
la mare, perquè d'alguna manera potser els hi doni la benedicció.
Sí, i jo crec també, no? Que, i aquí entenc el que dius, no? De que Mary Shelley i la seva mare eren parts intel·lectuals, però també vull reivindicar a Mary Shelley com a prosista, com a escriptora, no?
Absolutament.
Perquè més enllà del tema que toca i de la transcendència que té Frankenstein com a monstre i com a personatge, el seu llenguatge literari és d'una potència i d'una riquesa, no? No? Que acaba més enllà de la pròpia figura de Frankenstein i d'aquesta idea del monstre, no? Però el que volia dir és que també jo crec que el fet de que anés a festejar a la tomba de la seva mare i que a més hi anés amb llibres, no? El fet, una forma per ella de conèixer la seva mare era escrivint, no? Perquè al final una de les... era llegint i escrivint, no? I possiblement tampoc Mary Shelley hagués sigut igual si hagués conegut la seva mare no només a través dels llibres i a través de l'escriptura i dels llibres que parlaven sobre la seva mare, no? I això crec que també és important, no?
Ella va poder escriure més, a part de Frankenstein.
Sí, a part de Frankenstein. Sí. L'últim home és una novel·la fonamental també, és una distopia on doncs, hi ha una malaltia al segle XXI, precisament.
Que curiós per això que acaba... tingués tantes ganes d'escriure distopies, aquesta dona. Sí, representatiu.
Sí, això, que acaba amb la humanitat i només queden molt poques persones i llavors fa aquesta reflexió també sobre què significa ser humà, que això també a Frankenstein és molt important, no? Què vol dir ser un ser humà, no? Què implica? És una reflexió molt profunda.
I aquí això s'enllaça molt bé amb el que volia dir, m'ho has posat perfecte, gràcies. No ens hem preparat, però és que ens ha quedat...
perquè catifa, a més, catifa.
Queda molt malament dir-ho així, però és que la vida de la Mary Shelley realment es torna interessant quan es mor en Percy, que sap greu, però deixa de tenir un fill que se li mor cada any i mig i ella es pot dedicar a llegir i a escriure i a cuidar el fill que li queda viu. I aquí és quan arriba un moment de gran fertilitat creativa on escriu i escriu i escriu, escriu contes, escriu articles, escriu novel·les i sobretot es descobreix un dels seus grans talents, que és una de les millors biografistes que hi ha hagut mai. És una biografista excel·lent, perquè a més, com que ella ha viatjat abastament per Itàlia, per França, per Alemanya, escriu unes biografies increïbles que li encomanen. Escriu sobre Montaigne, sobre Rabelais, sobre Molière, Racine, Voltaire, Rousseau, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes i un munt de gent més del moment. I això per què és tan important? És realment crucial, perquè el món anglosaxó...
Tots senyors, Mary Shelley.
Bueno, tots senyors, però espera't, també escriu sobre dones científiques, dones eminents en la ciència i en les lletres. Això arriba cap al final de la seva vida, quan ella comença a buscar quines són les dones de les ciències, perquè ella és una gran apassionada de la ciència. Però per què és tan important aquesta feina de biògraf? Perquè el món anglosaxó és intel·lectualment molt obert i al mateix temps molt tancat en ell mateix, només es llegeixen entre ells. I el fet que la Mary escrigui aquestes biografies d'aquests personatges francesos, espanyols, alemanys, no només introdueix aquests personatges i les idees d'aquests personatges i les filosofies d'aquests personatges en el món anglosaxó, sinó que també els dona una humanitat, que és el gran talent de Mary Shelley, és donar-li humanitat a conceptes o a personatges o ens. Tant li agafa en el Frankenstein com li agafa en el Rabelais. El converteix en un ésser humà, en un ésser en què tu el pots llegir i pots empatitzar-hi i dius, ostres, les idees d'aquest senyor m'interessen, com les puc aplicar al que jo estic pensant? I això és d'una transcendència fonamental i que molt poques vegades es diu o es reconeix, i em sembla que ja va sent hora, perquè sí que va escriure una novel·la meravellosa que és Frankenstein, però és que l'altra feina que ha fet, que és feina silenciosa però de gran impacte i que va canviar com funcionava el pensament del Regne Unit i dels, no només dels pensadors anglesos, sinó també a l'altra banda de l'Atlàntic, perquè després, al final, doncs, als Estats Units doncs, el que feien també era absorbir aquesta cultura. Es diu ràpid, però és immens.
I tant, estic d'acord, totalment.
Sí, el que jo pensava, i aprofito per preguntar-t'ho, Eva, efectivament, Frankenstein s'ha menjat el monstre, no? S'ha menjat el llibre, i s'ha menjat la resta, l'autora, no? Sí. Aquí hi ha una part d'invisibilització també femenina i tot plegat, però no sé si a Anglaterra sí que se li reconeixen i se li coneixen les altres obres, que és veritat que, com a mínim, aquí no, no?
Sí, és veritat, aquí no, perquè doncs, potser no s'han traduït o s'han traduït molt tard, o hi ha tanta novel·la gòtica i tanta literatura anglesa que es vol traduir, que es vol consumir, que potser doncs, després de Frankenstein no hi ha hagut res del mateix impacte per a un públic estranger. Però a Anglaterra sí que és veritat que se li coneixen moltes més obres, no totes, i el tema de la biografia, de veritat, que se segueix desconeixent fins i tot en el món anglosaxó, només els entesos en parlen, i en parlen amb gran respecte, i fins i tot avui en dia encara ara les seves biografies consideren de les millors que s'han fet sobre aquests personatges.
M'agradaria saber si estan traduïdes en castellà o en català.
Bueno, ens hi posem.
És a dir, perquè clar, no, perquè estava pensant Calderón de la Barca. Si aquesta senyora va fer una biografia sobre Calderón de la Barca...
I Lope de Vega,
i Cervantes... les hem traduït aquí, les hem llegit. Les biografies ho desconec. Altres obres de Mary Shelley, sí, i els seus diaris també. Mm-hmm. Jo sóc gran defensora de Mary Shelley també com a diarista. Són molt breus, però a part el que comentaves tu, després de la mort del seu marit, de Shelley, després d'això es posen més interessants, no?
Sí, sí, gres i punyes. I una altra cosa que fa boníssima és que ja cap al final de la seva vida, que tenia 54 anys, el que passa que aquesta senyora era molt bona amb el time management i molt poc temps va fer moltes coses, però es dedica a organitzar l'obra d'en Percy Bysshe Shelley, i el que fa és no només fer una gran antologia de tota la seva poesia, sinó tots els assajos, totes les cartes...
Treballadora, es va morir als 54 anys.
Molt pencaire. Ara, el que no ha pogut fer mai, i no va poder fer mai, va ser la biografia d'en Percy, perquè el pare d'en Percy, que era un aristòcrata, i eren gent molt primirada i de reputació...
S'hi va negar.
No estaven molt d'acord amb la vida dissoluta del nen. Ai. I li va prohibir a la Nora, a la jove, que fes la biografia del seu fill.
I que utilitzés el nom.
Exactament.
Que utilitzés el cognom Shelley.
Sí. Però tot i així, la vida dona moltes voltes... La primera dona, quan la primera dona d'en Percy va morir, bueno, la van trobar ofegada, cadascú que arriba a les seves conclusions.
Es va suïcidar embarassada.
Exacte. Embarassada, ja, exacte. I bueno, la primera criatura havia mort, una havia sobreviscut, aquest era l'hereu del títol, però clar, evidentment, com passa amb tanta canalla, és una història tristíssima de canalla que no arriba als 15 anys, això. Mor l'hereu del títol i al final qui acaba heretant el títol, les terres i tot plegat, el fill petit de la Mary Shelley i d'en Percy, que és l'únic que va sobreviure dels quatre
Percy
fills
Florence.
Que van tenir.
Sí, és el fill. I wanna love you wildly, feel your body, I wanna kiss your forehead, hold you tightly, I wanna slow down for you, learn your heartbeat.
Escolta, hem pujat molt al nivell en aquesta tertúlia i ara jo el baixaré, de cop, perquè vull que em parlis del perrús de la Melly Wollstonecraft. Perdona, eh? Perdona, però és que ho hem deixat pel final, perquè això és molt fort.
Bé, això és l'apartat si feu vacances per Setmana Santa i aneu a Londres, què no heu de fer.
D'acord.
No aneu a buscar l'estàtua que després de 2 anys de negligència finalment li van fer a la Mary Wollstonecraft.
No l'aneu a veure.
No l'aneu a veure. No. No l'aneu
on,
a veure.
On està, per no anar-la a veure?
Està al nord-est de Londres i és un despropòsit descomunal.
I jo he dit no sé què del perrús. Ho he dit, explica'm per què jo he dit això del perrús.
Doncs perquè incongruentment, a més l'escultora és una dona que la va fer, va haver una campanya molt activa per un col·lectiu molt gran, sobretot amb un munt de feministes, demanant que es fes una estàtua. El percentatge, no sé si és, ara m'inventé els números, però no sé si és un 90% de l'estatuari britànic, són tots senyors, tots molt ben vestits, molt ben trejats, unes armilles, uns bastons, unes corbates fantàstiques. S'aconsegueix juntar prou diners i trobar-li un raconet en un parc per fer l'estàtua de la Mary Wollstonecraft, i què ens trobem? Ens trobem un núvol de forma més o menys com una columna, platejat, on a sobre hi ha una estatueta bastant desafortunada de la Mary Wollstonecraft, absolutament nua, amb tot ben remarcat, totes les sinuositats i un perrús...
Aquí té un rajolà de xocolata, però de valor.
Incongruent i, sobretot, incomprensible, innecessari. No sé, ningú s'imagina Winston Churchill sense el seu tratjo, oi? Penjat allà davant de Trafalgar, de Westminster Square. Per tant, jo no sé quina necessitat hi havia de representar, ja em direu si no hi esteu d'acord, però és un exercici absolutament innecessari.
De mal gust.
Un cop ho has vist, no ho pots desveure. Per tant, vigileu el que busqueu a Google.
Esborreu aquesta imatge dels vostres caps, aquesta escultura de Mary Wollstonecraft. Escolta, m'ha encantat aquest viatge. Ara encara us convidaré cada setmana perquè em parleu de senyores angleses. Rosana Rion, professora de traducció del Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies. Marc García Puig, portes alguna cosa tatuada de Mary Shelley a sobre? Perquè hauries, eh?
No, m'ho pensaré.
Escriptora, editora...
Quan sortim hi anem.
Exacte, ara les 3, les 4. I Eva Ontiveros, periodista, senyora anglesa, podríem dir un 70%. La resta és de Palamós. Gràcies, fins aviat. Merci.
Les dones i els dies. Ens falten dies per tantes dones. Solo
golpe. Aquest és un programa de senyores angleses, però també i sobretot senyores mexicanes, perquè aquest programa és com una ranxera. Si va llegar el dia en que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche. No ens abandoneu a nosaltres. Aquesta cançó és Amarga Navidad, segur que ja l'heu reconeguda, Chabela Vargas cantant aquesta cançó, que ha donat títol a l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar. I quan es tracta de dones fortes i mexicanes, qui voleu que em vingui a explicar aquesta història? Marta Pallarès, bona nit.
Bona nit, pubilla de cuixa forta de Xochimilco.
Jo només et pago perquè vinguis a dir-me aquestes coses.
En soc tan conscient, per això sempre intento obrir la secció amb
Xochimilco,
alguna...
Xochimilco, eh?
Doncs sí, Xochimilco, que
maco.
Que és el darrer vestigi de quan la ciutat de Mèxic estimada era una illa que estava envoltada d'aigua, i encara a la zona de Xochimilco hi corren les trajineres, que tot i que semblin pubilles de cuixa forta, són unes barquetes en les quals pots pujar i tomar-te unos tragos, com faria la Chabela, segurament.
Escolta, no sé si has vist la pel·lícula. L'has vist encara? Jo
encara
tampoc,
no.
Però nosaltres parlarem de música, parlarem de la Chabela. I per què la Chabela acompanya totes les pel·lícules, moltes pel·lícules de Pedro Almodóvar? Per què és tan important aquesta figura d'aquesta dona que s'ha explicat, jo crec, a vegades una mica malament, quedant-nos una mica amb l'anècdota.
Ens hem quedat amb l'anècdota i, a més, ens agrada parlar de figures complexes, de figures que no són planes. I, realment, la Chabela Vargas té molt d'això i intentarem explicar-ho en l'estoneta que ens queda de programa. Per començar, ens obre un món de controvèrsia, de subversió de tradicions i de conformar-se, de no conformar-se amb els, no, amb els rols més habituals. Agafa la ranxera, que és un gènere que és tradicionalment masculí, d'homes que ploren, que se senten abandonats, i què fa? En lloc de portar-s'ho al seu terreny, ella ho fa tal qual. No intenta ser més femenina, no intenta cantar amb pronoms de dona, sinó que ella agafa les ranxeres tal i qual les cantaria qualsevol macho de ranxo.
Queer abans dels queers.
Queer abans dels queers, efectivament. I sense amargar-se ni una mica. I a més, això ja ens estava dient molt clarament no només que ella es posicionava en el paper d'un home, sinó que li cantava una dona, perquè la Chabela Vargas, com molt bé deies, va tenir un ampli repertori d'amants, i això als anys 50, i també avui, encara, per desgràcia, una provocació gairebé política.
Clar, perquè a més ella no tenia fronteres, ella quan estimava, estimava fort, i si tenia un amic, que per exemple, José Luis Alfredo, el que cantava aquell lloc de el soy el rei, mm-hmm. tu eres el rei, però ella... la Chabela, tu, vull dir, no tenies res a fer, tu, perquè robava les nòvies als seus amics.
La Chabela plorava i deixava la gent plorant força.
Todos me dicen el negro llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón.
És que obro un micro perquè jo realment em sembla que ens quedaríem aquí les dues dient, sí. Mira, tu escolta...
Fins a les 10 de la nit.
Fins a les 10 de la nit. I perquè ens
faríem fora. Grunxant-nos dins d'aquesta cançó.
Doncs grunxant-nos com es grunxava ella dintre de relacions amb dones com la Frida Kahlo, però que també moltes vegades, com dius, s'ha quedat una cosa amb l'anècdota, no? D'intentar doncs, anar acumulant noms famosos, noms de famoses, per veure com d'intensa i fins on podria portar ella aquesta atracció, que de vegades, no sé si l'hem deificat massa, perquè també és veritat que potser sí, algunes de les coses que feia la Chabela Vargas les hagués fet un tio, estaríem aquí ara fent un piqui-piqui important, perquè...
Piqui-piqui.
Un piqui-piqui
poqui-poqui.
Perquè també aquesta manera d'estimar una mica depredadora, una mica...
En realitat, una mica com ho han fet moltes vegades els homes.
Efectivament. Perquè, a més, per allà on passava la Chabela Vargas no hi tornava a créixer
l'herba.
I llavors, doncs, en aquesta intensitat de les seves passions, se la va acusar alguna vegada d'una certa irresponsabilitat emocional, doncs sí, de ser una mica tio en certs aspectes, però clar, evidentment, quan t'ho canten d'aquesta manera, doncs entens que no era gens fàcil per ella.
Nosaltres només parlem de la música. No ens ficarem en
jardins. No, si ella no, efectivament, si ella no s'acollia aquestes diguem-ne disquisicions morals, no ho farem nosaltres. Com deies, robava nòvies. I
escolta, les nòvies, ara més enllà d'aquestes bromes, per robar nòvies, les nòvies s'han de deixar robar. Les nòvies no són un moble, m'explico? Que tu te l'endús?
No, perquè també, per exemple, ara que parlem una mica tangencialment de cinema, ens hem fet un fart de sentir aquests últims dies que si el pobre tontet d'en Timothée Chalamet, perquè ell no té cap mena de criteri, ell
és senderi, que diu el meu poble.
No, com que
li
no
falta una bullida.
Exacte. Però què li ha fet tot això? Que ha sigut la Kardashian.
La nòvia.
La culpa
la nòvia no sé com... li ha buidat el cervell, m'estàs dient?
La nòvia li ha buidat el cervell. Doncs en aquest cas, doncs, també les nòvies es deixen robar. Mira, perdona, però no.
Ah, no, les nòvies hi van. Si em canten així, a la Chabela Vargas, potser també hi has anat, eh?
Però el que passa és que la Chabela Vargas anava forta i no anava amb xarxa de seguretat, i això li va portar alguns problemets.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
Ai, Chabela, Chabelita.
Doncs una figura completament autodestructiva. El mite de la Chabela també inclou la seva caiguda, un alcoholisme severíssim, desaparèixer dels escenaris, anys de silenci i una destrucció real que obre una mica la reflexió a si romantitzem el sofriment. I si ho fem potser fins i tot una mica més amb artistes dones, se m'acudia mentre estava escrivint aquest guió, la Amy Winehouse.
O la Sílvia Plath, per exemple. Gairebé exacte. Parlem més del seu suïcidi que dels seus poemes. A vegades ens agrada una mica això i agrada molt a la premsa, perquè sembla que aquesta part morbosa, que en canvi, per exemple, no ho diem, per exemple, quan fem algunes biografies d'homes, amb qui s'havien enllitat, o si bevien o no bevien, o si, jo què sé, menjaven a la nit després d'haver sopat.
No, doncs absolutament. Llavors, mira, una mica també de reflexió sobre si tenim una certa responsabilitat quan celebrem artistes tan trencades i amb aquesta mena d'addicció tan pública que, a més, doncs ella cantava i en feia molt el tema principal de moltes de les seves cançons. Però, com en tantes d'altres històries, també té un punt de redimir-se i el retorn triomfant arriba precisament de la mà de Pedro Almodóvar, que no és amb aquesta pel·lícula, sinó en fa unes quantes, que agafa la figura de la Chavela Vargas i la torna a portar a la llum pública i ensenyar-la a un públic diferent.
I estava pensant jo, ara potser et faig una pregunta que em dius, Virgili, això no està al guió, de què vas, no? Però jo pensava, per què Pedro Almodóvar té aquesta història d'amor amb ella de fa tants anys? Si em pregunto sempre què és el que li agrada tant. Evidentment que la música és increïble i li agrada que aquest romanticisme trencat, però m'agradaria saber, aquí psicoanàlisi barato, per què el Pedro Almodóvar porta tants anys enamorat d'aquesta música?
Jo crec que és per diversos temes. Primer, doncs, el tema queer, per descomptat, en seria un. Segon, perquè Pedro Almodóvar, al marge de si ens agraden les seves pel·lícules o si no, sempre ha tingut la capacitat d'escriure personatges femenins que són complexos, que són forts, que no són plans, i que la Chavela Vargas, doncs, és que si no l'hauria hagut d'escriure. I perquè jo crec que el cinema de Pedro Almodóvar s'entronca dintre de la tradició del melodrama, com l'havien escrit, doncs, molts altres directors abans que ell, i la Chavela Vargas és melodrama 100%, no és una tragèdia el que ella canta, és melodramàtica, és intensa, però sempre hi ha l'amor de fons. Llavors jo crec que per tots aquests temes...
M'has convençut. No sé si t'ho has inventat tot, però m'ha agradat.
Si tienes un hondo penal, piensa en...
Mira, està bona la Chavela, que jo un dia vindré aquí, diré hola, són les 9, posaré 7 discos d'ella i diré adéu.
I jo crec que, evidentment...
I la gent dirà, doncs no està mal aquest programa.
No està mal aquest programa. I com que no estaria gens malament aquest programa, doncs el senyor Pedro Almodóvar, que és un cucú, ho va veure molt clar. Piensa en mi va ser una de les primeres cançons que va adaptar en una de les seves pel·lícules. I també... Deixant aquí una altra reflexió sobre de la taula, per què ha passat tantes vegades que ha de ser un senyor que recupera una figura femenina destronada i que generosament ens la torna a ensenyar. Però diguem que, mira, en aquest cas sigui a fi de bé, que hi hagi molta gent que no conegui la Chavela Vargas i que la pugui conèixer a través de les pel·lícules o a través del que sigui,
sempre,
o a través d'aquest programa.
Sempre és una bona excusa.
És clar que sí.
Marta Pallarès, tu ets la meva Chavela, salvant les distàncies. Moltes gràcies.
Bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Marian Ballot, que li diem adeu a la nostra becària estimada, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I demà, què passa quan una dona que ha superat un càncer es vol reincorporar a la feina? Serà el tema de demà a la nit.
Para nada me sirve sin ti.